Hola, bon dia. Com esteu? Avui comencem un nou programa a Ona Codinenca, al 107.2 de la freqüència modulada. Avui engeguem un nou espai a la graella de la vostra emissora. Des d'ara us obrim les portes de bat a bat per entretenir-vos tots els matins del dissabte, cada 15 dies. Estrenem Clar i Català, un programa pensat per apropar-nos a la realitat de la llengua catalana als Països Catalans. Que com hem pensat que sigui el programa? Bé, el programa serà divertit, volem que sigui entretingut i volem parlar i saber com parlem els que parlem català i els que podem intentar fer-ho millor. Per tant, el programa Clar i Català no hi faltarà la correcció, d'això no ens en podrem escapar. Us convidem des d'avui mateix a polir aquells tics que fan que sovint no ens expressem tal com tocaria. Al llarg dels programes no deixarem d'interrogar-nos per esbrinar fins a quin punt coneixem bé la llengua que parlem. Al Clar i Català parlarem molt. Volem parlar i fer servir la llengua com mai no ho hem fet. Parlarem sols i parlarem en grup. Compartirem entrevistes, debats, música, comentaris, recomanacions, lectures i un llarg etc. I si us animeu, muntarem un concurs. Apa, que això ja va. Pareu bé l'orella i afineu la veu, que aquí hem vingut a parlar Clar i Català. Benvinguts!
Clar i Català. De bon matí heu de saber que...
Heu de saber que en català no direm mai enfilar-se per les parets, sinó treure foc pels queixals. Enfilar-se per les parets és la traducció literal de l'expressió castellana subirse por las paredes. Alguna vegada heu dit xatarra per referir-vos a una pila de ferros vells? Recordeu que en català la paraula correcta és ferralla. I per acabar, estem contents de començar avui el Clar i Català, que és nou de trinca, però mai serà novedós.
Entrevista.
Bé, comencem l'entrevista. Avui estrenarem aquesta secció parlant amb en Martí Gasull de la Plataforma per la Llengua. Abans de res, introduir-vos com serà aquesta secció. Doncs bé, volem fer cada 15 dies una petita entrevista per parlar de temes relacionats amb la llengua. Avui, ja us he avançat, ens ha vingut a visitar en Martí Gasull de la Plataforma per la Llengua. Bé, per dir-ho bé, el vam anar a visitar nosaltres. Vam anar directament a la seu que la Plataforma per la Llengua té a Via Laietana i allà vam poder fer una petita entrevista a aquest company. En Martí Gasull és actualment director adjunt de la Plataforma per la Llengua i n'és membre fundador i ha desenvolupat diferents tasques de l'organització. Nascut el 1969, és llicenciat en Filologia Clàssica i en Filosofia i té un postgrau en Direcció d'Empreses. Ell ens parlarà d'una manera amena tot el que envolta la Plataforma per la Llengua i la feina que fan. Si us sembla bé, escoltem les seves explicacions.
Bon dia, Martí. Ens agradaria que ens expliquessis quines tasques feu a la Plataforma per la Llengua.
Hola, bon dia. A veure, comencem, us expliquem les tasques que fem. De fet, la Plataforma per la Llengua és una ONG que el que fa és treballar per la normalització lingüística, per tal que el català doncs, ocupi el lloc que entenem que li correspon, i el lloc que li correspon és el de les altres llengües europees o dels països occidentals amb més de 5 milions de parlants. Recordeu que el català doncs, té més de 9 milions de parlants. Per tant, aquestes són les tasques. Les tasques, campanyes de normalització lingüística per tal doncs, de defensar els drets dels catalans, sempre des de la perspectiva també de la dimensió social de la llengua, que per nosaltres això és molt important. La llengua és una eina de cohesió i, per tant, en base en això, nosaltres fem les diverses campanyes, actes, accions al carrer, etc.
Tots els resultats que n'obteniu són satisfactoris?
A veure, la Plataforma per la Llengua ha aconseguit bastants resultats i n'estem molt contents. Resultats satisfactoris d'empreses que han introduït l'etiquetatge en català, que han canviat la publicitat, o persones doncs, immigrades, o entitats de persones immigrades que s'han interessat per la llengua i no només s'han interessat sinó que l'han defensada, o campanyes d'aconseguir resultats en educació i universitat, etc. Nosaltres ens caracteritzem molt per treballar per tal d'aconseguir resultats concrets. Evidentment que ja ens agradaria, no? Hi ha molts resultats satisfactoris, però no tots són satisfactoris. Hi ha coses que ens agradaria haver aconseguit i que encara no podem dir doncs, que s'han aconseguit i que són vàlides per tothom, que hem de continuar treballant, no? Hi ha campanyes que a vegades han obtingut doncs, zero resultats mai, però que potser esperàvem 100 i n'hem obtingut doncs, 25-30, no?
I una mica, amb quins entrebancs us trobeu? Quan una campanya la preveieu d'una manera i acaba d'una altra, quin tipus d'entrebancs us trobeu?
A veure, clar, les nostres campanyes depenen dels àmbits. Nosaltres toquem tots els àmbits de la llengua, no? Però, de fet, clar, una campanya està estructurada per aconseguir un objectiu, però l'objectiu depèn d'un tercer, i aquest tercer doncs, hem de veure el ritme que van introduir la llengua catalana al seu àmbit. Potser bàsicament hi hauria doncs, com entrebancs, per un costat, doncs, perquè les campanyes funcionin, doncs, cal finançament i per això doncs, hi estem treballant, també necessitem més socis, etc. Per tant, aquest seria un entrebanc. I moltes vegades l'altre entrebanc és el del desconeixement. El desconeixement doncs, de determinades coses que són òbvies, però que no es coneixen per la tal de l'interlocutor afectat. Des del desconeixement doncs, de què passa amb llengües comparables al català a nivell internacional o des del desconeixement de determinats paràmetres. Per tant, aquest treball l'hem de superar pel coneixement. No? Sovint també, doncs, un altre entrebanc que ens trobem és que al nostre parer les institucions diverses, no, parlem Generalitat, Ajuntaments, les estatals, doncs, especialment, perquè és un altre tema, doncs, no fan el que s'hauria de fer per la llengua. Al contrari, no? Per exemple, l'administració estatal, que hauria de protegir la llengua, doncs, moltes vegades el que fa és torpedinar-la, i això és un problema en la nostra feina.
Ah, llavors, m'agradaria explicar, de cara als oients, sí, per què cal defensar i promoure la llengua. Ho has explicat una mica al principi, però està bé deixar-ho clar, perquè bàsicament és l'objectiu vostre número 1.
A veure, per què cal defensar la llengua? Clar, direu que per molts motius, no? Potser podrem resumir el següent. Primer, perquè la llengua pot esdevenir una eina de cohesió. En una societat que és diversa i que volem diversa, almenys des de la Plataforma per la Llengua, cal un eix que vertebri aquesta diversitat. Volem doncs, una societat amb moltes llengües, amb moltes expressions culturals, però això, només això podria ser una societat doncs, inclús amb problemes de cohesió. No? Llavors la llengua, tal com històricament ha passat a casa nostra, és un element fonamentalment fonamental per cohesionar aquesta diversitat. No? Diverses llengües, cadascú té la seva llengua, però adoptem una llengua comuna, una cultura comuna que ens doni uns elements per cohesionar-nos. Per tant, això és un motiu social. Després també hi hauria un motiu de drets. No pot ser que el català és l'excepció mundial en països democràtics, és clar, que no té el reconeixement per part de l'estat al qual pertany, que en aquest cas és l'estat espanyol, l'estat francès, i per tant doncs, l'altra cosa és un treball pels drets humans. Volem dels ciutadans el mateix reconeixement doncs, que tenen doncs, els ciutadans que es troben en unes situacions comparables. I situacions comparables ens referim a llengües de més de 5 milions de parlants. Perquè el català deu ser l'excepció? Doncs no. Per tant, també un motiu és treballar pels drets humans. I l'altre motiu doncs, és que treballar per la nostra llengua és la millor manera d'oferir el millor que tenim, o una de les coses millors que tenim al món, és el nostre... És la nostra porta, el nostre tret diferencial que nosaltres podem obrir, però com a porta d'entrada, com a manera de ser doncs, en el món i en concret a Europa.
La pregunta que et faré ara potser ja respon amb la vostra existència, però bàsicament és que moltes vegades hi ha gent que creu que ara el català està molt millor que fa uns anys, que està implantat a les administracions, al sistema educatiu... Com ho veus? Creus que el català està millor que fa 30 anys? Està pitjor? Està igual?
Bé, per respondre a aquesta pregunta, potser una frase que us sorprendrà. El català és la llengua més desprotegida legalment que està millor per l'iniciativa privada. No hi ha cap llengua que estigui tan desprotegida legalment que tingui tanta vitalitat, i això és bo. Ja sé que això doncs, els que ens escolteu us sorprendrà, però això és d'aquesta manera. Evidentment que el català estava en una situació de prohibició, clar que ha avançat molt els darrers anys, però el català no està en la situació que hauria d'estar en comparació amb altres llengües d'Europa, que és el que ens mereixem. No? El català no està ni com el neerlandès de Bèlgica, ni com el francès del Quebec, ni com les diverses llengües doncs, que es parlen a Suïssa, ni com... per dir llengües amb igual o menys parlants que el català, ni com el lituà, ni com l'estonià, etc. No? I per tant, doncs, nosaltres treballem perquè el català estigui en aquesta situació. Alguns direu, alguns casos que he esmentat, doncs sí, són estats doncs, que es diu plurilingües, en diverses llengües, alguns casos algú dirà doncs, que si doncs, que si Estònia té estat, a veure, nosaltres teòricament tenim un estat. O dos estats que és l'espanyol, teòricament, després hi ha aquest problema. I el català no està, fixeu-vos, doncs, que... I això queda molt palès amb la sentència de l'Estatut. O sigui, a l'estat espanyol hi ha ciutadans de primera amb uns drets i uns ciutadans de segona amb menys drets. Fixeu-vos, doncs, que el castellà és un deure, el català no es va intentar que ho fos, però la sentència ho retalla, com moltes coses, no? I, per tant, doncs, això és un problema. Nosaltres som l'únic país, doncs... l'única situació lingüística de més de 5 milions de parlants que no estem presents la llengua amb normalitat en una legislació en diversos punts, no? De l'administració de l'Estat i a partir d'aquí totes les legislacions. I fixeu-vos que la legislació que es fa, la legislació que va constitucional, no? I darrerament hi ha tres exemples. O sigui que per tot això nosaltres treballem per la normalitat, volem el mateix que altres llengües, ni més ni menys.
En aquest sentit m'agradaria recalcar el fet que pot semblar que només estiguem parlant del català a Catalunya, però clar, el català és una llengua que es parla a tots els països catalans. Com creus que és la salut de la llengua a tots els països catalans?
No, primer dir que això de tenir raó, la Plataforma per la Llengua evidentment té com a objecte de treball la llengua en tots els països catalans, no només el principal. I prova d'això és que tenim una Plataforma per la Llengua al País Valencià, i després a les Illes treballem conjuntament amb les institucions de les Illes, especialment de Mallorca, però que n'hi ha les coses que hem fet. Dit això, a veure, clar, la salut de la llengua doncs, de la resta de països catalans, clar, no és bona, tant de bo fos bona, perquè llavors no hauríem d'existir, però és que el que ens preocupa especialment no és si la salut és bona o no, sinó les agressions constants que la llengua està rebent, especialment al País Valencià, però també a les Illes, inclús al Principat. Per tant, aquest problema que estan comentant afecta tot l'àmbit lingüístic, afecta tots els països catalans. El català no té els drets que té qualsevol llengua europea comparable a països democràtics, evidentment, i per tant doncs, hem de treballar per tenir aquests drets. No? No té els mateixos drets ni les mateixes legislacions reconegudes.
I per aconseguir això, vosaltres, per què aposteu més fort? Per l'ús de la llengua o per la seva correcció? Perquè potser totes dues coses van una mica coixes, segons com?
Sí, les dues coses van coixes, però nosaltres són dos problemes que van molt lligats. O sigui, no podem separar el mateix problema de l'ús és el que porta a la correcció, no? El problema que molta gent doncs, no dona importància a la correcció quan en té molta, i quan si en castellà es comet una falta, doncs ai, mare de Déu, no? En canvi en català és permès. La plataforma per a llengua se centra especialment a l'ús, l'ús social per part de la immigració, l'ús a les universitats, l'ús a tot l'àmbit d'empreses que és molt important, etc. en les diverses comissions de treball, però és evident que l'ús ha de portar la correcció. En la mesura que l'ús i el català estigui normalitzat, també s'ha de normalitzar doncs, la seva correcció lingüística.
Entrem una mica en matèria sobre la feina que feu vosaltres, que és molta. Si els oients entren al web de Plataforma per la Llengua, veuran que hi ha moltes iniciatives i potser la més recent i la més sonada està la que heu fet conjuntament amb el programa, amb la productora de Polònia, una campanya que heu titulat Catalans Anònims. Són uns petits gags molt divertits i una idea molt original. Si voleu, en podem sentir un fragment.
En un local del barri de Gràcia de Barcelona, un grup de persones es reuneix cada dijous per superar un problema que els tenalla.
Quan vulgueu podem anar seient, sisplau. Avui saludem a un nou company que ha tingut el valor i la voluntat d'acompanyar-nos. I això ens fa molta il·lusió. Si et vols presentar...
Hola, em dic Manel.
Hola, Manel.
I jo també canvio el castellà quan em parla un immigrant.
Molt bé, Manel, molt bé. El primer pas és ser-ne conscient, Explica'ns com va ser la primera vegada.
Jo anava pel carrer quan se'm va apropar aquell jove pakistanès. Em va preguntar quina hora era, en castellà. Vaig mirar el rellotge i li vaig dir... Les 2:30. Jo em pensava que no m'entendria.
I ell entenia el català perfectament, oi?
Sí! Però això ho vaig saber després.
Ens ha passat a tots, tranquil.
Manel, escolta'm. Avui has tingut el valor de venir fins aquí, oi? Digue'ns, estàs decidit a fer la prova?
Sí.
Wilson, si us plau. Quan vulguis, Wilson.
Perdone, quina hora?
Sí, són... Són... 7:15.
Enhorabuena!
Fantàstic, fantàstic! Per celebrar-ho, jo penso que podríem anar tots a prendre alguna cosa.
Som-hi,
vinga. Vinga.
I tu què vas a tomar?
Jo, una cervecita ben fresca.
No! Merda!
No es discriminis. Comparteix la llengua.
Bé, ja heu vist que és realment divertit i la idea és molt original, tal com deia. Tot i així, ha estat efectiva o de moment encara esteu en fase d'avaluar com va la campanya? Quins resultats n'espereu o quins comenceu a obtenir-ne?
A veure, és una campanya que estem començant, que esperem potenciar. Nosaltres vam fer la presentació pública, que té dos objectius. Per un costat, poder oferir un material pels nostres sessions, tallers, xerrades, un material que des del nostre punt de vista, d'una manera simpàtica, posa en evident doncs, què li està passant a la llengua, i de l'altre sí que nosaltres pretenem que els diversos mitjans de comunicació doncs, se'n puguin fer ressò i que aquests gags es puguin passar. No? Aquests gags, d'una doncs, manera molt divertida, el que fan és parodiar situacions quotidianes perquè ens adonem que molt sovint el nostre comportament és irracional, no? Que moltes vegades doncs, estem fent un canvi automàtic de llengua i que en realitat fent això el que estem fent és posant una barrera a l'interlocutor, li estem dient que tu no ets d'aquí, que tu no ets català, no? I és molt important usar el català, sobretot per la llengua, però també per l'altre, perquè l'altre se senti de la comunitat. I per tant aquests gags, de manera molt divertida, volen fer reflexionar sobre aquesta actitud, que és inconscient, que és una actitud que ve ara de totes les provisions que té la llengua, evidentment ho entenem, però el que cal fer és parlar sempre en català com a eina de... com a idea d'inclusió social, o almenys seria molt important que cada vegada que tinguéssim un interlocutor parlem en català i li diem que entens el català. Si hi ha algun problema, tranquils, podeu canviar, cap problema, però almenys començar sempre les converses en català i continuar sent l'interlocutor tot si sent còmode, no? Per tant, això tan senzill i tan important, doncs és el que volen reflectir aquests gags, que reflecteixen diverses situacions quotidianes, i que han estat realitzades per actors de minoria absoluta, per tant, actors i actrius que tots coneixeu molt bé, que són que actuen al programa Polònia. Si ho mireu, són molt divertits, podeu trobar, com dèiem, al nostre web, a www.plataforma-llengua.cat.
Doncs això ho farem. I també volíem continuar amb el tema de la relació entre la immigració, que ja fa anys que arriba aquí a Catalunya, i l'ús de la llengua per part dels immigrants. I és que diumenge passat va sortir un estudi, al diari Avui, que indicava que el 55% dels immigrants declaren que no parlen mai el català i gairebé el 20% deien que ni tan sols el coneixien. Perdó, que ni tan sols l'entenien. Llavors, deia també que un 11% d'aquestes persones parlen bé el català i un 42% l'entenen. Una cosa que concluïa l'estudi és que el castellà acaba sent la llengua dominant i el català és minoritari en la majoria de llocs on es fa servir, per exemple, a la feina, però també a l'hora de relacionar-se amb els amics, etc. Tinc la sensació a vegades que pot semblar que molts immigrants arriben aquí i no saben que hi ha una llengua. Com ho veieu vosaltres? Ho heu trobat, suposo? Els immigrants saben que aquí hi ha una llengua diferent al castellà que suposadament esperen trobar?
Però sí que ens hem trobat, és un àmbit molt important de treball de la Plataforma per a Llengua. A veure, en primer lloc, si sí, hi ha un problema que les persones immigrants arriben aquí i no se'ls informa. I clar, recordeu que l'ignorància és el que pot crear doncs, recels en una situació determinada. Que això és un problema, tornem més enllà de l'Estat i de la Generalitat i de tot el sistema. Dit això, a veure, el problema, sobretot des del punt de vista de la Plataforma, no és de les persones immigrades. Aquestes persones venen a trobar feina i poden ser un problema en aquest sentit que arriben desinformats, però també poden ser, i això és el que pretenem treballar, la gran oportunitat de la llengua si ho fem bé. Què vol dir fer-ho bé? Insistim, parlar-los en català, i si a algú li costa entendre ajudar-lo a explicar-lo, que tinguem, això va dirigit a tots els que ens escolteu, una actitud proactiva envers les persones, i després, en un altre sentit, el que fa la Plataforma per a Llengua és treballar amb les associacions de persones immigrades. Nosaltres hem trobat, doncs, clar, que gent que llavors ja està associada i té més consciència d'on és, no? Però ens hem trobat amb actituds molt positives, han fet diverses publicacions, entre elles el català, el manifest del català Llengua Comuna, i per tant treballar amb aquestes associacions, que és la manera d'arribar a les persones. I a partir d'aquí doncs, anar fent sobretot conscienciació. Però insistim, aquí tenim molt a dir les persones, i això és el que els gags doncs, també posen, els gags que van desmuntar, posen de manifest, que és molt important parlar-los en la llengua catalana. Parlar en la llengua catalana és una mostra de dir jo et parlo amb la llengua del país perquè tu t'integris i puguis adoptar la llengua catalana sense renunciar a la teva. Per tant, l'element fonamental. Aquestes dades, per un costat, poden ser preocupants, però per l'altre costat, si ho fem bé, les persones immigrades és la gran oportunitat i són nous parlants, per tant, ho hem de fer bé.
És a dir, podem canviar la dinàmica. Si tots ens esforcem, seria la idea que transmets.
Sí, jo crec que podem canviar la dinàmica si ens esforcem nosaltres, si entitats com la Plataforma fan bé la seva feina, que això s'intenta, i després si les institucions doncs, també prenen consciència i també informen i aprofundeixen doncs, en aquests aspectes. La llei d'acollida Per nosaltres no és la llei que hagués fet la plataforma, sí que hi ha punts que els haguessin fet més obligatoris, però la llei d'acollida creiem que ens hi pot ajudar bastant. Com sabeu, la llei d'acollida doncs, està recorreguda doncs, davant del Tribunal Constitucional. En tot cas, en aquests moments és vigent i és una eina que ens pot ajudar.
I en aquest sentit, jo preparant l'entrevista vaig trobar una frase d'en Víctor Alexandre, un escriptor, que deia que diu cal mentalitzar-se que el català ha de ser imprescindible per a viure a Catalunya, perquè tot el que és prescindible desapareix. Ve una mica a referir al que acabes de comentar, que hem de fer imprescindible per viure aquí.
Sí, de fet és la nostra feina. Fer imprescindible el català com ho és l'eslovè-eslovèn i com és qualsevol situació lingüística comparable, sempre dient que la paraula imprescindible mai vol dir excloent. El català ha de ser una llengua imprescindible però incloent. Nosaltres hem de potenciar totes les llengües que es parlen a casa nostra, començant pel castellà, però evidentment que el català ha de ser la llengua comuna. I a més perquè és la llengua en disposició de ser comuna. El català és la llengua que a casa nostra pot crear vincles efectius d'identificació amb la comunitat. Fixeu-vos que una persona doncs, no vinguda que parli català automàticament és considerada com a persona del país, sense pronunciar res. Doncs això és un valor molt important que té la llengua. És com una eina màgica que fa que la gent deixi de ser estrangera. Això és molt important. Hi ha països que aquesta eina no existeix, que és una eina d'origen, que si tinc els ulls d'una manera determinada doncs sempre seré estranger, aquí no. Doncs és això el que cal treballar. Per tant, i per treballar això és el que dèiem, hem de fer el català necessari i amb això estem. I a més, és obvi que el català sigui necessari del seu país, no?
És totalment lògic. Sobre el mateix tema, donant voltes al mateix tema, hi ha la qüestió de... Vosaltres també heu fet una campanya del cinema en català. Vosaltres ja fa anys que heu iniciat la campanya Volem Cinema en Català, hi ha recentment una que es diu Volem Crispetes, dic bé, i on d'entrada poseu de manifest que hi ha una desigualtat brutal entre el número de pel·lícules doblades en català i en castellà. Concretament parleu d'un 3% de pel·lícules doblades en català per un 97% en castellà. Això clama al cel.
No, aquí és el cinema i ho tenim la justícia, per nosaltres són els àmbits on la situació és d'escàndol. A més nosaltres vam fer el gener passat un estudi a la qual analitzàvem què passa amb les llengües comparables al català, totes tenen solucionades el tema, sigui doncs, els països de tradició de doblatge, països de tradició de subtitulat, però tenen solucionat el tema, i nosaltres no, la situació és una discriminació greu, que això es produeix en el cinema, i per tant DVDs, i en tot aquest àmbit de la cultura. Per tant, aquí la campanya Volem Cinema en Català, que fa molt temps que dura, hem fet manifestos, accions al carrer, etc. El darrer any doncs, està pendent arran de l'aprovació de la llei de cinema. Ara de fer un seguiment de tot el procés de la llei, sí que s'ha fet doncs, aquest estudi, aquesta presentació, s'han fet accions al carrer, s'ha parlat amb gent, s'ha fet la campanya Volem Crispetes. Volem Crispetes és una manera de dir Volem Cinema en Català, és una campanya més publicitària que pretén arribar al gran públic, etc. S'han fet bastantes accions. Ara tenim la llei de cinema i el que hem de vetllar és que aquesta llei es desenvolupi i es compleixi, que aquest és l'objectiu que tenim per davant.
Mm-hmm. Molt, molt lloable, per cert. I sobre aquest tema potser diré una bestiesa, però esclar, aquí qui té el poder són els espectadors. Per si féssim un boicot a les sales de cinema, no seria realment eficient? No tenim un poder que ni ens imaginem?
A veure, evidentment que com si els lectors no ho coneixen, doncs en tot aquest procés de la llei que es demanava una cosa justa i es demanava que les majors són les distribuïdores de cinema internacional, es demanaven que les majors fessin doncs, el mateix que estan fent altres situacions comparables i aquí evidentment que es van fer moltes accions al carrer. Sí que nosaltres demanem als espectadors que vagin a veure doncs, cinema en català.
N'hi ha tan poc.
Quan es fa, que és poc, és molt important que s'hi vagi. Demanar un boicot i que la gent no vagi al cinema, doncs entenem que no és una cosa que estiguem en condicions de fer-ho i de demanar aquest sacrifici a les persones. Nosaltres sí que demanem que es vagi a veure cinema en català i sí que quan es va produir, doncs... tota aquesta situació sí que vam passar llistes doncs, de les sales que estaven doncs, circuitades del cinema en català i d'algunes que no, per tant, aquestes també
que, que cadascú triï el que
exacte,
la seva consciència. És que sobre aquest tema moltes vegades parlem del compromís dels immigrants que han d'aprendre el català, que nosaltres, però moltes vegades som nosaltres mateixos, els catalanoparlants, que no fem l'esforç de donar un valor a la llengua que tenim i creure'ns que és una llengua tan vàlida com les altres. I, per exemple, he recollit una frase on ho diu ben clar, diu, una llengua no es perd perquè els que no la saben no l'aprenen, sinó perquè els que la saben no la usen. I és una mica potser el que passa bastant actualment a Catalunya. Creus que bona part del mal que pateix la llengua és culpa dels catalanoparlants? Deixant de banda, que també hi ha, ja ho has comentat abans, influències externes de l'estat espanyol i francès, però el compromís, què n'opines del compromís dels catalanoparlants amb la seva llengua?
A veure, el problema de la llengua ve molt per les circumstàncies que viscut la llengua, i si les persones que parlen català doncs, adopten determinades actituds que no són positives per la llengua, és degut a totes les circumstàncies de prohibició i a totes les campanyes subtils que pateix la llengua catalana. Per tant, entenem aquí que la solució seria que el català, doncs el que dèiem al principi, tingués legalment reconegut els mateixos drets que qualsevol llengua comparable. Això és molt important. Per tant, no es tracta de culpabilitzar ningú. Dit això, sí que l'actitud que nosaltres prenem pot ser fonamental. Però atenció, tenint actituds positives, ja no direm quines són, no estem afavorint la llengua només a nosaltres, estem afavorint la cohesió social, estem afavorint doncs, que a la ciutat hi hagi aquests elements comuns en el qual tots ens sentim identificats i estem doncs, donant una benvinguda doncs, a totes les persones que encara no el parlen, els estem ajudant a incloure socialment. Per tant, sí que tenim molta responsabilitat. És molt important que fem bé les coses, si ens ho creiem, i cap problema. I quines coses podem fer? Moltes, però en resumeixo dues. Una, parlar sempre en català. I si en algun moment tinc dubtes, tranquils, pregunteu-ho entre botons, sents còmode si parlo en català? Si us diu que no, us podeu canviar. O podeu no canviar, però només que parléssiu sempre en català, d'entrada, i sempre que l'interlocutor no us demana al contrari, doncs estem afavorint doncs, la inclusió de les persones nouvingudes i estem afavorint els drets lingüístics. Per tant, una cosa que podeu fer, parlar sempre en català o sempre que no us demanin el contrari. Només que feu això esteu ajudant molt a la llengua. Segona cosa que heu de fer, que suggerim que feu si voleu afavorir la llengua catalana. I és cada vegada que hagi de comprar un producte i un servei, si hi ha versió catalana d'aquest producte i cada vegada n'hi ha més, trieu sempre el servei i el producte que pugui incloure moltes llengües, però que respecti la nostra, que respecti els drets doncs, de les persones catalanoparlants. Per tant, trieu aquests productes d'alguna manera, els productes que inclouen també en català, sense excloure res, perquè inclouen també en català.
Això no vol dir en contra de l'anglès o castellà o finès, simplement...
O sigui, hem d'anar
la nostra llengua.
És anar a favor de la llengua, a favor dels nostres drets, perquè volem tenir el que tenen les altres llengües, ni més ni menys. Això és molt important. Nosaltres no demanem que es vagi contra altra llengua. Nosaltres creiem que s'ha de cobrir totes les llengües, començant pel castellà. Però en tot cas, és fonamental triar els productes i serveis que inclouen també la llengua catalana. Per tant, que ens estan respectant com a consumidors, que no ens consideren consumidors de segona.
Perfecte. Doncs bé, ja deixem l'entrevista, acabem ja perquè se'ns està tirant el temps a sobre. Agrair-te que hagis pogut dedicar una estona a parlar de la llengua amb nosaltres, que això serveixi perquè tots els oients siguin conscients d'aquesta batalla, entre cometes, que cal fer amb la llengua. I moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Bona tarda. You've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?
Qui té boca, s'equivoca.
Molt bé, continuem aquí al Clai Català. Aquesta secció que us presentem ara, el Qui té boca, s'equivoca, és un entreteniment que us convidem a fer. Es tracta que tots estiguem molt atents a tot allò que escoltem a la televisió. Si us hi fixeu bé, detectareu que el català no es parla tan correctament com s'hauria de parlar. En anuncis, tertúlies de ràdio, sèries, documentals, es fan servir expressions del tot incorrectes. Avui, per exemple, hem parat l'orella a RAC1. Voleu escoltar i analitzar les errades amb nosaltres? Som-hi! Engeguem amb el primer tall.
La dels Correbous és l'última llei que aprova el Parlament. Abans se n'ha fet també l'última sessió de control amb un gran enfrontament entre la popular Dolors Camats i el president Montilla.
S'han adonat que vostès han estat el pitjor govern de la història de Catalunya. Diu, Catalunya no necessita 4 anys més de lío. Cregui'm, president, que vostè ens ha creat un lío impressionant a Catalunya.
Vostès sí que han contribuït al lío durant aquests 4 anys, amb el recurs portat al Tribunal Constitucional.
Déu-n'hi-do, ja ho heu sentit. En aquest primer tall hem detectat clarament un barbarisme, un castellanisme que ni el mateix president de la Generalitat de Catalunya ha sabut corregir. Recordeu que encara que ells no ho facin, vosaltres sí que podeu cuidar i estimar la vostra llengua i no us poseu en cap embolic.
Maria, ha explotat la rentadora. Les tuberies de la cuina s'han foradat i estem inundant els veïns. Si em passa alguna cosa que sàpigues que t'estimo.
Jo també t'estimo, reiet, però estic reunida. Val més que truquis als pelotxes, d'acord? 11888.
Sap quin és el valor de les assegurances de salut de Mútua General de Catalunya? La seva tranquil·litat. La tranquil·litat de saber que la seva assegurança incorpora una cobertura de 42.000 euros per a aquells tractaments tan novedosos que, tot i estar homologats, encara no els fa cap centre concertat.
Molt bé, no és que hàgim anat a publicitat, us hem posat un parell d'anuncis per veure quines errades feien des de la ràdio. En el primer anunci, si us recordeu, deien que se'ls havien explotat les tuberies. Probablement el que ha passat és que se'ls han rebentat les canonades.
Pinya, tenim la sensació, aquesta tarda comentant-ho amb els mateixos companys de redacció, per exemple, de que moltes persones no sabien que demà els comerços estaran oberts. Ja feu prou campanya d'això o no?
Home, nosaltres, aviam, si ens ho hem de posar en un primer moment, nosaltres no voldríem tindre 8 ni 4, No en voldríem tindre dies festius oberts.
Ja ho heu vist. Aquesta vegada es tractava d'una tertúlia a la nit a RAC1. El periodista, el presentador, deia el de que, i un altre dia parlarem de la caiguda de preposicions en el català, però recordeu que la preposició de davant que és del tot incorrecta. I després continuàvem sentint que tenien que posar, quan en català correcte seria haurien de posar. Finalment, hem sentit una expressió, una manera de dir el verb tenir, tindre, que tot i ser no normativa, és acceptada, però tenim present que la forma correcta i normativa és tenir. A continuació, seguirem escoltant més talls, per exemple, podem escoltar un que vam sentir al món a RAC1 parlant sobre els antisistema.
Que tot sigui una broma de mal gust i tot plegat, però tenint en compte els antecedents, fa pensar que la dimecres passat no serà l'última?
A mi m'agradaria que fos l'última. El que passa que s'ha de ser... La vida no cal enganyar-se, no? I per tant, el que s'ha d'estar és molt a sobre d'aquest tipus de moviments.
S'han de tancar webs com aquesta que ara llegim, o no?
Jo crec que aquest és un tema que ens haurem de començar a plantejar. El tema d'internet, sí. Jo crec que s'haurien de tancar, perquè aquestes webs el que fan és apologia a la violència.
Ho heu vist? En aquest parell de talls que hem ajuntat, hi ha un parell d'errades que potser us han passat desapercebudes. La primera... Deien la última. En català correcte seria l'última, perquè es tracta d'una paraula que porta la primera síl·laba començada en bi o en bu, que és totalment tònica. Per tant, diríem l'última en comptes de la última. I finalment parlaven de la web aquesta que s'haurien de prohibir. En català recordeu que web és una paraula masculina, hem de dir el web.
El comentari i la reflexió.
Molt bé, continuem Amb més seccions, en aquesta secció, el comentari i la reflexió, volem presentar-vos cada 15 dies una qüestió, una cosa que ens crida l'atenció, sobre el català. En aquest cas, el primer programa el dedicarem a parlar com s'han de dir els noms en català, els noms de llocs, concretament els topònims, i per tant volem saber com hem de dir els noms de les ciutats o els topònims en català. Bé, afegim d'entrada que això és una qüestió que està clarament regulada. Evidentment, qualsevol senyal que veiem a la carretera té una normativa darrere. Per tant, hi ha una normativa ben clara que explicarem a continuació. Et semblarà una mica seriós, però som-hi. La normativa és molt clara. Diu que les comunitats autònomes de l'àmbit lingüístic català, la toponímia rep dos tractaments. En primer lloc, el sistema establert per la Llei de Normalització Lingüística, que tant a les Illes Balears com a Catalunya fixa que l'única forma oficial dels topònims, dels noms de lloc, a les Illes i al Principat, és la catalana, i que aquestes denominacions són les úniques legals a tots els efectes. Un altre plantejament és el que ens trobem a la Comunitat Valenciana. Allà el que passa, que per motius històrics i sociolingüístics, la normativa preveu la possibilitat d'una denominació oficial bilingüe, és a dir, que pot estar escrita en valencià o català i també en castellà. Per tant, el que ens trobem és que el que està regulat per llei en tots els textos oficials, com els mapes, rètols, etiquetes o documents mercantils, cal fer servir la forma oficial i legal del topònim. Dit això, si mai teniu algun dubte, us recomanem un web que hem trobat, un portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. S'anomena L'és a dir, i el fan servir molts periodistes quan tenen dubtes com s'han de referenciar respecte a ciutats no només dels països catalans, sinó fora del nostre territori. Evidentment, si mai teniu algun dubte com es diu un poble dels països catalans, podeu entrar-hi i consultar-lo. Però, mirant aquest tema, ens ha sorgit una qüestió. Per què nosaltres diem Londres i London, i en canvi exigim als espanyols que diguin Lleida en comptes de Lérida? Segur que us ha passat alguna vegada. En definitiva, els llocs es tradueixen o no? Bé, per tot plegat hem trobat un article, un comentari, que potser ens ajuda a aclarir aquesta qüestió. És un article que escriu l'Albert Pla i Nualart, un lingüista que recentment ha publicat un llibre anomenat Això del català, Podem fer-ho més fàcil, i que us recomano, de l'editorial Columna, on explica, i llegiré textualment, què passa, quina és la qüestió, la solució per respondre aquestes preguntes que ara ens fèiem. Podem traduir els noms de llocs, sí o no? Bé, llegeixo. De la forma que rep en cada llengua un mateix topònim, se'n diu exònim. Tenim exònims als països o ciutats prou importants per a una llengua perquè amb els anys hagi creat una manera pròpia d'anomenar-los, adaptada a la seva fonètica i ortografia. Tenen exònims, per exemple, London i Edimburg. En diem Londres i Edimburg, però no tenen Southampton o Glasgow. Un exònim no es pot crear ad hoc, ha de ser el fruit de la tradició. El franquisme, amb voluntat de genocidi lingüístic, va inventar topònims com San Baudilio, Sant Boi, i Pueblo Seco, poble sec, que la democràcia ha eliminat. Però l'excés de mala consciència va portar molts mitjans castellans a canviar també Lérida i Gerona per Lleida i Girona, quan és evident que en aquest cas es tractava d'uns exònims tan legítims i arrelats com els nostres de Conca i Saragossa. Tenint exònims, tan absurd és que els castellans hagin de pronunciar Girona amb un so inicial que no tenen, com que els catalans haguéssim de fer el mateix dient Zaragoza. Sovint penso que la raó de fons és que el respecte pel català és la incapacitat d'Espanya per acceptar que el nom oficial no és un nom en castellà. I crec que nosaltres ho hauríem de cometre el mateix error. No hauríem de cometre el mateix error. Canviant els nostres exònims de la Vall d'Aran, com per exemple Viella, per formes araneses, per més oficials que siguin. Doncs ja ho heu vist. Aquí tenim una solució a aquesta pregunta. Podem traduir Londres, London per Londres? Evidentment que sí. D'això se'n diuen els exònims.
Thank you.
i allà que s'hi cou.
Bé, aquesta secció, un pèl més tranquil·la, serveix per recomanar-vos, a vosaltres, tot d'històries que potser us poden ser interessants. Podem recomanar llibres, webs, algun esdeveniment que pugueu anar-hi, que hagi passat, comentant una mica qüestions sobre la llengua que tenen lloc en el nostre país. Per exemple, avui us voldríem recomanar un llibre que tenim aquí, a veure si el trobo. Un llibre molt interessant. A mi me'l van regalar i va ser una sorpresa molt bona, perquè l'he fet servir molt. Es diu Parlar bé el català no és gens difícil. Ja vam per la segona edició, de diversos autors, i és una publicació de l'Abadia de Montserrat, és un llibre petitó, em sembla que val 9 o 10 euros, i és molt divertit perquè d'una manera molt simpàtica ens explica com hem de parlar bé el català, i a més ho fa amb diferents temàtiques, la comparació, paraules que no calen, com fem servir les paraules, frases fetes i locucions, és a dir, molts exemples per veure que sovint no parlem el català correctament. La segona proposta és un web. Un web que anomenem TermCat, no sé si l'heu visitat alguna vegada, on, si entreu, veureu que teniu tota una llista, una rastellera de noms que sovint dubtem si són catalans o no són catalans i que els sentim per la ràdio, els veiem escrits i dubtem si ja els hem adaptat a la nostra llengua. Són bàsicament neologismes que s'anomenen, paraules que ha incorporat la llengua catalana, i si mai teniu algun dubte podeu entrar-hi i mirar si existeix. També us volem recomanar un esdeveniment. En aquest cas ja ha passat, però sembla que l'any que ve el tornaran a fer. Es tracta de la Fira Mercat. Va tenir lloc a Girona del 4 al 6 de juny de 2010 i el que feien era exposar tot de productes etiquetats en català. És una bona manera de promocionar la llengua, sent conscients que el català és vàlid per tots els productes i que, per tant, hem d'etiquetar en català. Finalment, una última proposta. L'hem trobat escrita al diari Avui, el dia 4 d'octubre, el passat dilluns, dia 4 d'octubre, on diuen, titulen Teatre per parlar català sense vergonya. Ens expliquen que 12 persones participen en la segona edició del taller per parlar català. Són gent del Senegal, de l'Argentina, de Catalunya, del Marroc, d'Andalusia, que van començar a assajar i el que fan és que, per perdre la vergonya, interpreten obres en català d'una manera pública i, per tant, sense que ningú els hi pugui... sense tenir vergonya de fer-ho davant del públic. Trobem que és una bona iniciativa i que, per tant, si la veieu, doncs cal donar suport a aquest tipus d'iniciatives.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
Pareu l'orella.
El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam...
Molt bé, posem una mica de música al clai català. En aquesta ocasió, tal com hem fet abans amb els talls de ràdio, us desafiem a que detecteu les errades ortogràfiques i de pronúncia que poden haver fet els nostres amics dels Amics de les Arts, que van ser aquí a Sant Feliu de Codines fa uns mesos. Us deixem amb la cançó Jean-Luc, dels Amics de les Arts, i a veure si podeu detectar, nosaltres n'hem detectat unes quantes, errades sobre el català. Vinga, parar l'orella.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res. Només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una
casa en blanc i negre hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar. I en un plano seqüència, una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
Mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc,
Molt bé, doncs ai, Jean-Luc, algunes errades de català que hem sentit aquí. Per exemple, deien els Amics de les Arts, quin plan, un quarto, un rotllo patatero o plano seqüència, quan haurien d'haver dit quin pla, una habitació, una murga o un pla seqüència.
Com es diu?
Ainda e sempre. Não diga que não vem me ver. De noite eu quero descansar.
Com es diu acribillar en català? Bé, podem dir cosir. Podem dir, en comptes de l'han acribillat, l'han cosit a trets. I com dirà l'Ike en català? En català es diu xerreta. Podem dir va estar de xerreta tota la nit. I jo, i segurament vosaltres heu sentit moltes vegades, la gent diu expressions com quin xanxullo. Xanxullo, com ho diríem? Xanxullo podríem dir com tripijoc, martingala. Hi ha paraules, tranquils. I com dirien les immediacions? Segur que ho heu sentit. Podem dir els voltants, la rodalia. O sigui, que intenteu ara dir correctament la següent frase. El van acribillar a preguntes després que estigués de pelique tota la nit. Es veu que tenia algun xanxullo a les immediacions de la discoteca.
el català no és gens difícil.
I com que no ho és, us proposem una idea, a veure si ens ajudeu. Es tracta de fer un concurs sobre el català a tots els que ens escolteu aquí a Sant Feliu de Codines. Avui us el presentem, com anirà. Es tracta que perdeu la por i que vingueu. Volem presentar-ho en tres nivells, tres eliminatòries, en els quals, si veniu de dos en dos, anirà molt millor, i us emplacem a que ens truqueu o aquí a la ràdio, al 93-866-3239, o ens envieu, molt millor, un correu electrònic a claicatalà@onacodinenca.cat. D'aquesta manera anirem fent unes petites eliminatòries i el concurs, ja us asseguro que serà molt fàcil, tres nivellets, de manera que puguem destriar qui és la persona que parla més bé el català de tots els concursants. No tingueu por. Tant si sou catalanoparlants de tota la vida com si no, segur que us en sortireu bé amb refrans, expressions, correccions, paraules que potser no coneixíem, errades ortogràfiques. Doncs això, que sense por us apunteu, us esperem els vostres correus electrònics i engegarem el concurs en les següents setmanes.
Les arrels.
Doncs anem per feina, que se'ns acaba el temps. En aquesta gairebé última secció volem parlar de les arrels del català, les arrels de les paraules. I avui començarem analitzant paraules que comencen pel prefix eu. En coneixem moltes, però què vol dir el prefix eu? Eu ve del grec, significa bo i forma moltes paraules. La majoria d'elles es fan servir per descriure conceptes de ciències, però moltes altres us sorprendran. Per exemple, sabeu què significa la paraula eugeni? Potser teniu un amic que se n'hi diu. Eugeni. Eu vol dir bo. I eugeni, de gènesi. Per tant, algú que es diu eugeni és el ben parit, el ben engendrat. I una altra paraula, eutanàsia. Eutanàsia, tanàsia, tanato significa mort i eu, la bona mort. Ja ho veieu que tot té una lògica. Finalment, la paraula eulàlia. Què significa? Doncs eu, la ben o la bona, i l'àlia de parlar, la ben parlada. Ja ho veieu, entre els noms dels nostres amics també hi ha arrels del català.
Us heu fixat que...
Us heu fixat que en català no direm mai ficar la pota? Encara que potser la repetiu sense saber-ho, aquesta expressió és un calc de la castellana meter la pata. En català ja hi ha una expressió equivalent, que és ficar els peus a la gallada. Us heu fixat que l'expressió estimar-se més és una construcció catalana que cada vegada es fa servir menys? Tal com noten els autors del llibre que us hem presentat abans, parlar bé el català no és gens difícil, aquesta expressió sol ser substituïda pel verb preferir. Direm estimar-me més en comptes de preferir. També és correcte, però és menys genuïna i semblant a la del castellà. I, finalment, us heu fixat que cada vegada hi ha més persones que proven un menjar o una beguda? I mai no recorden que el verb correcte en català és tastar. Pareu l'orella, feu l'exercici i en detectareu més de les que us pensàveu. I se'ns acaba el temps, senyors. Hem arribat al final del primer programa de Clai Català. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Esperem anar millorant tot plegat i us emplacem d'aquí 15 dies al següent programa. Moltes gràcies a tots i recordeu, cal parlar clar i català.